Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat, tots els dijous a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat, els dijous dins de l'Oi por Oi, per a saber qui som i d'on venim.
Un dijous més, Ser Història Maestrat, amb el nostre historiador de capçalera, amb David Gómez de Mora, que anem a saludar. David, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Jojo.
Bueno, dijous, 12 de gener, el proper dimarts, dia 17, festivitat de Sant Antoni, molt arrelada a les nostres comarques, i també suposo pues, que moltes dates d'interès les que ens aportaràs avui en aquest espai.
Moltíssim, és una festa molt, molt important, encara que al nostre municipi, a Vinaròs, respecte a segles enrere s'ha pogut perdre una mica eixa força, però que veiem en municipis com Benicarló, on és molt destacada, ha tingut una vinculació molt gran, no només en el que és l'àmbit del Baix Maestrat, sinó que també en tota la nostra geografia, inclús de la regió interior del nord de Castelló. Sant Antoni, n'hi ha que dir que va ser un personatge que va viure entre els segles 3 i 4 després de Crist, i el relat de la seva biografia es transmet en l'obra de Sant Atanasi. La tradició diu que va aconseguir viure 105 anys d'edat. Bé, al marge d'això, es conta que al voltant dels 20 anys d'edat, aquest home va vendre totes les seues possessions, va entregar els diners als pobres i es va retirar a viure a una comunitat local fent vida ascètica, dormint en una cova. La història resulta impactant, ja que dir-ho, pel fet de que aquest venia d'una família acomodada de terratinents, que era orfe molt jove i a la cura de la seua germana, a la qual, abans d'entregar tots els béns que tenia, li va donar l'herència que li corresponia, perquè, com dic, ell ho va donar tot, i la part corresponent a Sant Antoni, i que aquest va entregar, se diu que sumava un total de 80 hectàrees de terra, una quantitat molt important i amb la qual aquest podia haver viscut com un senyor. Ja que dir, és una figura que hem d'entendre que ahir ja partim d'un sacrifici, d'un fet que molts pocs, penso jo, que hagueren sigut capaç de poder realitzar. Es creu que la devoció per aquest sant, per Sant Antoni, la seva figura, va arribar a terres valencianes per la difusió que des del bisbat de Tortosa es va començar a fer durant finals de l'edat mitjana, més o menys a principis del segle XIV. Sant Antoni es va veure sotmès a diferents temptacions, com en recorda la seva vida, de les quals aquest sempre va eixir airós, demostrant així el seu amor a Déu i el rebuig al maligne, motiu amb el que en recordava que constantment els éssers humans estan sent posats a prova, els mortals, per el mal i així separar-nos de la salvació divina. La festa de Sant Antoni Abat és una de les principals celebracions litúrgiques amb les quals s'inicia l'entrada de l'any. Més concretament, aquesta es festeja la jornada del 17 de gener, és un dia assenyalat en el calendari des de temps llunyans i estretament vinculada en pobles i societats arrelades a la vida rural i al camp, com ocorre en el nostre cas. Sant Antoni Abat és el patró dels animals i a aquest se li pregava per a la seva protecció, de manera que, com a agraïment, durant aquesta festivitat, antigament els animals comptàvem amb un dia de descans. Per què? Perquè se recordava aquests animalets que, com eren emprats com a mitjà de transport i de treball diàriament, aquell era el seu dia per antonomàcia. D'ací que veurem portats fins a les entrades dels temples o continua, com veiem encara avui, a dia d'avui, que aquests són beneïts, una tradició que s'ha anat adaptant als nostres temps perquè en l'actualitat la gent porta les seues mascotes. És a dir, que avui en l'actualitat esta festa acaba derivant en esta línia. La relació de Sant Antoni amb els animals es deu a dues raons principals. Una, se diu que són els seus episodis amb animals salvatges durant el seu primer retir i el descobriment de la saviesa a força d'observar els animals i l'amor diví que va incorporar-li a Sant Antoni la seva experiència en la naturalesa. Costums com aquestes ens recorden el lligam que sempre ha existit entre els animals i l'ésser humà, cosa que ens ha de fer reflexionar, perquè molts creuen que aquest interès per la protecció de l'animal és una cosa que ha sorgit en els últims temps, quan veiem que en realitat aquesta simbiosi entre ésser humà i animal ha sigut sempre una qüestió que s'arrossega des de temps ancestrals, des de, com dic, etapes ja de la prehistòria. Un dels actes principals d'aquesta jornada és la realització de fogueres, que juntament amb ofrenes al sant servien com una forma de purificació, havent-hi en aquestes terres escenificacions que impactaven a viatgers, com vam parlar en el programa de Bernardo Mundina. cosa que, com vaig comentar, doncs, passava ja, tenim documentat, en la segona meitat del segle XIX, però que això ve des de molt més enrere. És el cas, com deia, de quan se descriu la festivitat en localitats com a Morella, Cinc Torres, Forcall o Vallibona, on el foc sempre està present. A Cinc Torres es treia a processó el sant i els veïns vestits amb robes extravagants, ells hi anem processó, espentant i molestant a la imatge del sant, escenificant-se així, d'aquesta forma, les diferents tentacions a les que Sant Antoni l'Eremita es va veure en vida quan el dimoni, conta la tradició, que atacava a la seva figura, de manera que cada vegada que en la processó que se feia en Cinc Torres aquest se girava mirant cap a aquestes persones que anaven vestits en robes extravagants, aquest el senyalava en la creu i els senyors que estaven seguint a la imatge estiraven en terra, representant així el venciment de la força de Déu sobre el maligne. Més important era la celebració de la festivitat a Vallibona, que també ho van comentar, on un veí que representava a Sant Antoni era perseguit per una torba de dimonis que el portaven fins a una cabanya de fusta que després era encesa a manera de foc i de la qual aquesta persona, la que estava dins, tenia que així un poquet de temps abans, dirigint-se així cap a les muntanyes per a escenificar d'aquesta manera que Sant Antoni havia vençut a totes les tentacions, cosa que a la gent que estava allí present pues, moltes vegades creava tensió, com dia el mateix Mundina, perquè, clar, n'hi havia un risc. Aquella lluita eterna entre el bé i el mal és sense cap mena de dubte una de les principals significacions que des de temps remots s'intentarà plasmar en aquesta jornada festiva. No obstant això, n'hi ha que dir-ho, el caràcter purificador del foc i les fogueres entorn de la qual es desenvolupa la festa i que en zones molt fredes com les de l'interior de la nostra comarca era sempre un agraïment, ja que al voltant del foc, tal i com continua succeint en l'actualitat, els veïns poden torrar la carn i menjar i fer-vos un sopar de germanor. I és que la gastronomia, n'hi ha que dir-ho, al final també acaba jugant un paper molt important en aquest conjunt d'actes. Així ho veurem en el cas dels nostres veïns de Benicarló, on aquesta celebració és una de les principals que hi ha en la localitat, on a més de cremar-se un ninot que simula un dimoni el dia de la vespre, després se realitza una desfilada amb cavalls que engalanen per a l'ocasió i que amb els seus cascabells són tirats per carros. És un espectacle, jo sempre ho dic, ho recomano, visitar el Sant Antoni de Benicarló perquè és una festa molt bonica, molt arrelada a la nostra cultura camperola de zones rurals i, com dic, amb moltíssima significació. I és que no oblidem que Benicarló ha sigut una localitat molt estretament vinculada amb el món del camp i ho ha sigut sobretot gràcies a tota la gent que ha estat treballant la terra. I no han sigut pocs els llinatges de llauradors que han hagut en aquest municipi i per la qual cosa sempre aquesta festivitat ha tingut tanta devoció i arrelament en la seva gent. Cal dir que en aquest cas, després d'aquesta desfilada, es llancen les famoses coquetes, les quals tenen forma de la cornamenta del dimoni, en al·lusió a les referides tentacions a les quals es va veure Sant Antoni sotmès per el dimoni, encara que també és molt usual veure-les en forma redona, amb una creu al mig que beneix d'aquesta manera l'aliment. Aquest dolç típic s'elabora amb farina, sucre, anís i oli, entregant-se als veïns i acompanyant-se amb el moscatell o, com se feia antigament, amb aiguardent. Bé, el que tenim així és una festivitat, com dic, que arranca de molt enrere, que ha anat evolucionant en el temps, però que és un d'aixos vestigis que ens recorda el nostre vincle en una festa que està estretament vinculada en la mentalitat i els oficis, la forma de vida de l'època. Per exemple, jo recorde, així de memòria ara, que se parlava de si... Això és una tradició, no?, que contava a principis del segle XX Chillida, un advocat i investigador també de l'història de Vinaròs, que si en temps antics se deia que l'ermita inclús abans estava baix advocació de Sant Antoni. Bé, això no ho hem pogut comprovar mai perquè el document més antic és de l'any 1499, però el que vull dir és que Sant Antoni i la festivitat dels animals i del camp ha estat sempre per la nostra idiosincràsia i forma de viure molt, molt vinculada, molt.
Bé, força interessant, com tu has dit, també el foc és protagonista, sobretot en algunes poblacions de l'interior, que pareix que se creme la població, vull dir, hi ha alguns llocs de la comarca dels Ports on el foc pràcticament rodeja les localitats. Aquí baix a la costa hi ha menys, està més controlat el tema, no hi ha una gran foguera, però no és com en poblacions, sobretot a la comarca dels Ports, on Sant Antoni és molt, molt especial i se veu d'una forma totalment diferent.
És que ahí entraria un factor antropològic que arrela en unes tradicions que tenen un rerefons molt més antic de lo que ens podem pensar. Sempre tota festivitat vinculada en el foc, com dic, hi ha un rerefons, un folklore ancestral, i en aquests llocs, als espais més aïllats geogràficament, menys inalterats per la interacció que ha pogut vindre des de l'exterior, ha permès que allí la gent encara doncs mantingui més aquesta essència, és a dir, al entrar en un àmbit més ruralitzat, més aïllat i menys influenciat de lo que serien els grans nuclis de població, també això des del punt de vista festiu, antropològic, folklòric, social, permet que això encara prevaleixi més en el temps. I sí, sí. Podria ser una mica també l'explicació per entendre-ho i per aquesta devoció.
Cavalleries entrant a arbres, inclús entrant grans argilagues, sí. Vull dir, cap a les poblacions, per la foguera... És una tradició
molt autèntica, de veritat.
Molt autèntica, que aquí doncs s'ha perdut, qui sap per l'abans que hem estat fent tan gran en les poblacions com per exemple Benicarló o Vinara, sobretot que s'està recuperant des de fa uns anys, inclús el Vall de Dimonis escenifica el martiri de Sant Antoni des de fa no molts anys, perquè s'havia perdut també.
La idiosincràsia de cada municipi també és un element a tindre en compte. Per exemple, Peníscola és un municipi de la costa, però que jo sí que veig que, per exemple, les tradicions de tota la vida se mantenen encara, tenen un rerefons també molt profund en la població. Ojo, aquí també en Vinaròs, evidentment, afortunadament, però jo sí que veig que en determinats municipis, encara que estiguin a la costa, sí que és veritat que, degut també doncs, a lo que parlem, a l'evolució, a molts canvis, encara tenen eixe apego més gran.
Ja ho saben, aquest proper dimarts, 17 de gener, Sant Antoni, festa important a tot arreu de les nostres comarques. David, gràcies per haver estat un dia més en nosaltres i tornem la setmana que ve, vespre de festa local aquí a Vinaròs, i parlarem de Sant Sebastià.
Gràcies. Segur. A vosaltres.
Adeu, fins la pròxima.
Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat, tots els dijous a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat, els dijous dins de l'Oi per Oi, per a saber qui som i d'on venim.